migdia, al Mirall, Cope Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. La Basílica de la Sagrada Família va acollir dissabte passat, solemnitat de l'Anunciació del Senyor, la missa amb l'ordenació episcopal de David Abadies, nomenat el febrer passat pel Papa Nou Bisbe Auxiliar de Barcelona. La celebració va estar presidida pel cardenal Joan Josep Omella i, com a concelebrants i coordenants principals, el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, i el seu predecessor i actual arcabisbe de Sevilla, Josep Àngel Saiz. David Abadies, tot i ser fill de Barcelona, ha estat com a sacerdot sempre a la diòcesi de Terrassa, des de la seva creació com a bisbat l'any 2004. En diversos moments de la cerimònia es va recordar el bisbe Toni Vedell poc més d'un any després de la seva mort. De fet, la seu que el Sant Pare ha atorgat de manera simbòlica, com es fa habitualment, al nou auxiliar de Barcelona és Urchi, la mateixa del difunt prelat mallorquí. Cal recordar també que el lema episcopal d'Abadies és Servus sum Evangelii, soc servidor de l'Evangeli. En l'homilia, Joan Josep Omella va animar David Abadies a donar sempre gràcies a Déu per tots els dons que ha rebut.
Ens costa agrair i donar gràcies. Exigim molt avui. És una crida a la conversió també en aquest temps de Quaresma. Benvolgut, David, no deixis de donar gràcies a Déu per tot el que t'ha concedit, la vida, la família, el do de la fe, el presbiterat i avui l'ordenació episcopal. El Senyor et crida a seguir-lo amb generositat i amb alegria.
En aquesta línia, Omella va invitar David Abadies a deixar-se portar per Jesús, el bon pastor, perquè faci meravelles precisament en la seva vida.
Deixa't sempre portar pel Senyor, el bon pastor que guia el ramat. Si et poses dòcilment a les seves mans, ell farà meravelles a través de la teva persona i gairebé sempre sense que tu ho percebis.
En un altre moment de la predicació, el cardenal Omella va destacar que, com diu el Papa Francesc, el veritable poder és servei i va demanar al nou auxiliar que ho faci amb amor i alegria, ja que no es tracta d'escalar llocs o responsabilitats, una aspiració humana, sinó de seguir l'exemple de Jesucrist, el fill de Déu. Al final de l'Eucaristia, el nou bisbe David Abadies va demanar pregàries per diverses raons.
Gràcies al bisbe Sergi i al bisbe Javier per la seva alegre i sincera benvinguda. Espero aprendre molt d'ells i treballar junts en fraternal comunió. Un sentit record i una pregària pel bisbe Toni, que des del cel continuï acompanyant i beneint la nostra diòcesi de Barcelona. Pregueu per mi, perquè pugui servir-vos i estimar-vos amb tot el cor, perquè tal com ja vaig començar, primer com a seminarista, després com a diaca i prevere, i avui com a bisbe, pugui continuar servint Déu i el proïsme tal com ell ens ensenya i ens demana.
Entre els participants, a banda dels concelebrants i assistents, va ser present la família de David Abadies, particularment els seus pares, la seva germana i la família de la germana. Es dona la circumstància que el pare, Manel Abadies, és diaca diocesà de Barcelona i va estar acompanyat de la seva dona, Helena Aurín. La Basílica de la Sagrada Família es va omplir amb més de 1.400 persones i entre les autoritats civils destaquen el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Carles Armengol, i el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle. Moltes felicitats a David Abadies, a l'Arxidiòcesi de Barcelona, els millors desitjos a les portes de la Setmana Santa per aquest nou pastor, ja tres bisbes auxiliars a l'Arxidiòcesi de Barcelona amb el cardenal Omella. Avui a la taula de testimonis parlarem d'arquitectura, de temples construïts des del poble, des de la base i també de la Setmana Santa, des de les germandats i les confraries, alhora que també reviurem el que va ser el dia 11 de març el pregó de Setmana Santa amb la mateixa pregonera. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, el 783 de l'Ona Mitja. Salutacions de la Montse Roset a la producció, del Sergio López a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa. I ho fem obrint la taula de testimonis. Saludem primer Teresa Maria Comelles, Prohom I, es diu així, oi?, de la confraria de Sant Marc, que és la més antiga de l'arxidiòcesi de Barcelona. Teresa Maria Comelles, bona tarda.
Bona tarda.
Vostè va pronunciar el dia 11 el pregó de Setmana Santa. És com el pòrtic, no?, per a les diòcesis, en aquest cas a Barcelona. Com va anar?
Com a cada poble hi ha un pregoner que anuncia els fets al poble. Pues nosaltres també comencem Setmana Santa fent un pregó per a tothom, no solament germandats i confraries, sinó tots els fidels de Barcelona.
Va ser a l'església de Sant Agustí, com sempre passa, sempre un dissabte a la tarda. I com el va enfocar? Quina va ser la temàtica, si ho pot resumir molt breument?
A veure, la temàtica va ser, doncs, naturalment, l'amor a Crist. L'amor a Crist i la nostra responsabilitat d'evangelitzar a tothom. O sigui, això és un fet primordial, és la raó de ser dels confraries i germandats.
Clar, no és només exhibir unes imatges, sinó
l'objectiu,
el sentit d'aquestes imatges.
Sí, sí, exactament. Sí.
Ara entrarem més i també parlarem dels actes de Setmana Santa, però mentrestant saludem l'arquitecta italiana Chiara Curti.
Bona tarda.
Bona tarda, com està?
Molt bé, gràcies.
És arquitecta, autora de diversos llibres, alguns d'ells sobre la Basílica de la Sagrada Família, i també establerta des de fa anys a Barcelona amb la seva família, col·laboradora de la Basílica de la Concepció de la capital catalana. Bé, s'ha publicat, comencem per vostè, si li sembla, ara fa els últims dies, les últimes setmanes, una sèrie d'articles, de reflexions a l'Osservatore Romano, en què vostè parla de les esglésies construïdes des de la base, no? Des de baix.
Sí. Un proyecto que la verdad es una colaboración con el Observatorio Romano que desde hace muchos años va adelante, pero en un momento con la directora de las páginas de cultura, Giulia Galeotti, pues hemos empezado a observar cómo las iglesias más bonitas, que vamos a hacer como algo hablando de la belleza, ¿no? Cómo la iglesia evangeliza a través de la belleza y cómo las iglesias más bonitas casi siempre su origen no es tanto un proyecto acabado, sino es voluntad de un pueblo, ¿no? Y que esto no era solamente en Europa con las grandes catedrales o con, por ejemplo, aquí en Barcelona mismo, no sé, la Catedral del Mar, ¿no? Santa María del Mar o la Sagrada Familia, cuanto que esto estaba realmente en todos los siglos y en todo el mundo. Entonces hemos pensado que de hacer un proyecto, en realidad el Observatorio Romano como un suplemento de 4 páginas, pero después la cosa se hizo mucho más grande, fueron finalmente 16 páginas, y en las cuales vemos cómo la Iglesia se convierte en un autorretrato de una forma de vivir la fe, ¿no? Y a menudo también un poco, no al margen del clero, sino más bien de la estructura eclesiástica, ¿no? Sino como realmente un pueblo que se manifiesta a través de la construcción de la casa de Dios.
I la Sagrada Família té una presència, oi, en aquestes reflexions.
Sí, bastante importante, porque en realidad se empieza, digamos, con lo que es el templo expiatorio en sí, ¿no? Entonces con el Duomo de Milán, que fue el primero, que bueno, Milán es también mi ciudad, me sentí bastante como...
Clar, sí. Molt propera, ¿no?
Molt propera, sí, y que todavía está en construcción, y hasta la Sagrada Família, que es el último, ¿no?, de estos grandes templos expiatorios, y entonces también al final se hizo como una reflexión sobre el sentido, ¿no?, del expiatorio, que no se puede ligar únicamente a aquello que también ha creado bastante escándalo, ¿no?, como un mercantilismo religioso, ¿no?, te doy una limosna, recibo algo a cambio, sino realmente la voluntad de poder colaborar a una obra grande con la vida de cada uno, ¿no? Uh-huh. Y entonces esto era un poco la cosa que yo creo que más a destacar, ¿no?, de todo esto, ha sido algo que escribió Giulia, que empezó todos sus artículos, la directora, escribiendo con la palabra juntos, ¿no? Entonces, juntas nosotras dos mujeres a hacer la coordinación de todo este proyecto, pero también todos estos pueblos, ¿no?, que juntos construyen la iglesia. Y la verdad que creo que este enfoque, que es un poco lo que el Papa Francisco nos está insistiendo tanto, ¿no?, también la responsabilidad de los laicos, y creo que realmente, y de hecho ha sido algo importante, ¿no?, y realmente hemos recibido muchísimas felicitaciones para esto. Y yo creo que ha sido como una experiencia, ¿no?, también para nosotras de poder conocer más a fondo cuál es el valor, ¿no?, de hacer algo bello, ¿no? Y también por qué, ¿no?, que es una pregunta muy grande, ¿por qué los cristianos donde actúan siempre hacen algo bello, ¿no? Todas las obras cristianas se difieren no siempre por ser la más buena, ¿no?, porque también hay muchas obras de caridad que no son cristianas que hacen mucho bien, ¿no? No solamente los cristianos hacen bien, pero hay este belleza, ¿no? En el fondo, que es la manifestación, ¿no?, de Dios en la tierra.
Uh-huh. I a banda de la Sagrada Família, algun altre exemple que vulgui destacar?
Sí, 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 mira, se habló, por ejemplo, de la Catedral de Kiev, que también un tema quisimos
ben
tratarlo,
actual.
Sí, bastante actual, lamentablemente, por la... también de una iglesia que se había transformado en Florencia. Pero yo creo, uno que me encantó, fue en Costa d'Avorio. Uh-huh. En Costa d'Avorio hace poco una población, pues al recibir unos misioneros, pues se convirtió y quisieron su propia iglesia. Y ellos mismos se pusieron en marcha para construirla y empezaron a colorearla de muchísimos colores, como propio de África. Pero resulta que sus casas no estaban para nada cuidadas. Y al ver la iglesia tan bonita, empezaron con los mismos colores a colorear la casa. Y yo creo que esto fue tan bonito porque este deseo, ¿no?, que la iglesia sea una casa y que la casa sea una iglesia, fue como tan verdadero que se manifestó prácticamente, ¿no?, dentro de esta gente que bueno, esto está en construcción. Y también se habló, por ejemplo, de las iglesias de Chiloé. O sea, la verdad que tocamos un poco todos los continentes.
Sí, sí, de todo el mundo, ¿eh? La Sagrada Familia es como la nuestra representante. Pero
sí,
ya
pero claro, también no es nuestra, pero del mundo también, ¿no?
O sea, clar, sí, no... sí, sí, exacte, exacte.
Que por eso que viene de todo el mundo para verla, ¿no? Porque realmente... se está construyendo aquí, però com si fos un poc un eje, no?, per a tots.
Clar. Sí. Doncs aquesta gran Bíblia sobre pedra, la Sagrada Família, que també és el nom propi d'un llibre del qual Chiara Curti, ara fa pocs mesos, aquí en aquest programa, ja ens parlava, la Sagrada Família, Catedral de la Llum. En aquell moment estava sense publicar, però ara ja el tenim, eh?, aquest llibre.
Sí, sí, se presenta en Sagrada Família justamente el día de la Candelaria, que fue un día que se eligió porque a la agenda iba bien a todo el mundo y realmente cuando...
Pero es un día de llum, ¿eh?
Claro, hemos dicho, wow, que la providencia como no... Yo lo viví realmente como una caricia del Señor porque dije, qué delicadeza, ¿no? Y otra delicadeza también ha tenido el Señor para demostrarme que realmente somos queridos por Él, es que también se presentará en Madrid el 27 d'abril, la Mare de Déu de Montserrat.
El mateix llibre, eh?
Sí, el mateix llibre, a la llibreria Blanquerna, a dos quarts de vuit de la tarda. Sí.
Doncs molt bé, sí. Aquesta portada on es veu perfectament el sol de tarda davant de la façana de la Passió.
Sí, i que també crea aquesta sombra, no?, en el pòrtico, però que també porta la luz donde hay, lleva la luz donde hay la resurrección.
És a dir, la tenebra, sí, de la Passió i la llum de la resurrecció.
Sí,
eh?
Exacto,
molt ben
vista en justo façana. En esta época, no? Como bien apropiado para esta época.
I tant. Doncs Chiara Curti ens ha parlat d'arquitectura i li agraïm que ho faci amb aquest to tan divulgatiu, perquè l'arquitectura ja sabem que és molt complexa, té moltes variants. No sé si vol, abans de donar pas a Teresa Maria Comelles, o si vol comentar alguna cosa també. L'altre dia, dissabte, a la Basílica de la Sagrada Família, impressionava, eh?, veure l'ordenació episcopal. És que la Sagrada Família està al servei del poble, precisament.
Impacta, eh?
Impacte. Sí. I ho va veure, vaja, tota Espanya per 13 Televisió, es va transmetre per altres emissores de ràdio, entre elles Ràdio Estel, i vaja, ho va veure molta gent. La Sagrada Família sempre dona a conèixer aquesta fe del poble, precisament. L'Associació de Devots de Sant Josep, com sap Chiara Curti, sí, va ser la primera instància que va tenir la iniciativa de construir aquest temple expiatori, que vol dir temple per demanar perdó, no?
Aquest és el sentit. Sí, bé, per hacerse puros. En realitat, expiar... realmente quiere decir purificarse, ¿no?
En sentit positiu, ¿eh? Per sí, tant, no és només sí, claro, lamentar-se.
Sí, y también participar, o sea, quitarse la pureza y realidad de quitarse las manchas, ¿no? Y en este sentido, yo la verdad que la siento, ¿no?, que a mí me gustaría poner no es tanto sobre el hecho de purificarse en el sentido, digamos, como podría ser en el Antiguo Testamento, ¿no?, de un sacrificio cruento o algo así, sino realmente de poner la propia vida al servicio para poder construir algo grande, ¿no? Y, de hecho, también la fachada de Natividad, ¿no?, donde hay todos estos rostros que sabemos que son como hecho con moldes, ¿no?, de personas reales. Y esto es porque realmente cada uno, ¿no?, tiene algo que ver, sea con la vida de Cristo, sea con la historia de la salvación, ¿no? Y participa, ¿no?, de toda esta historia.
No hi ha res gratuït a la Sagrada Família,
no,
eh?
No, no.
Les imatges a l'exterior, aquesta natura que es veu, ¿no?,
en l'interior, sí, com si fuera una Jerusalén celestial, ¿no? Esta ciudad amurallada, habitada por árboles, ¿no?
Sempre ens quedem amb ganes de parlar més d'arquitectura i de la Sagrada Família. Aquests articles, aquestes reflexions de l'Osservatore Romano es poden llegir, es poden consultar per internet o demanar els exemplars?
Sí, se pueden consultar en el Osservatore Romano. Ahora, siendo que normalmente estas páginas, claro, son para abonados, pero gustaron tanto que ahora están pensando de poner libre solamente estas 16 páginas porque fueron como un bien para todos. Y realmente esto también nos hizo ver a mí particularmente un poco de vértigo, ¿no? Porque dice, bueno, yo que soy nada, una pobre mujer, pues que realmente veas cómo a las personas les sirvió, ¿no?, esta reflexión, a mí me ha conmovido mucho.
Sens dubte que sí. I també serveix per a molta gent el pregó de Setmana Santa que va pronunciar ara fa uns dies Teresa Maria Comelles. Ens deia vostè que va ser al servei de l'evangelització, no? Una mica el tema, les imatges,
exactament,
les confraries, al servei de l'evangelització. Algun aspecte més del pregó, i ara entrem en la Setmana Santa. Vol comentar alguna cosa més del pregó, deia?
Va haver gent. Vam tenir l'acompanyament musical per la unitat musical de la Inspecció General de l'Exèrcit, que era la primera vegada que venia. Molt impactat, van tocar molt bé. I bé, això és el que adorna, doncs, el pregó. I bé, està molt bé.
Molt bé, molt bé. Doncs la Setmana Santa és molt important per als cristians, òbviament, i les germandats i les confraries fan una tasca des de fa segles que potser no sempre som conscients de la seva importància, i és posar les imatges al carrer, posar els misteris de Crist, l'element central, no?, com la passió i la mort, amb els testimonis dels apòstols, en aquest cas l'evangelista Sant Marc, no?, que amb la confraria més antiga de casa nostra. Què ens proposa per la Setmana Santa des de les germandats i confraries, Teresa Maria?
Doncs que la gent assisteixi als actes, perquè és la manera de reviure el que va passar fa 2.000 anys.
Més de 2.000 anys. Sí, o 2.000 anys.
Sí,
exacte. Més
exacte.
O menys.
Bé, el diumenge de Rams primer fa 1.990 anys.
Molt bé, molt bé. Sí. Doncs està aclarit.
O sigui, nosaltres fem el que es diu una catequesis al carrer. Les imatges, doncs, passegen per la ciutat i les veuen molta gent. Molta gent que a la millor són creients i molta gent que no són creients. I anant, doncs, a les processons, te'n dones compte, la gent, amb la sensibilitat que ho està mirant, i veus com s'emocionen, cauen llàgrimes, hi ha una quietud al pas de les imatges. Per dir un exemple, la Macarena i les Angústies, doncs, es dirigeixen a la catedral el Divendres Sant, i he tingut ocasió d'anar amb elles, vaig amb elles precisament amb les Angústies, que Sant Marc estem agermanats, i veus el silenci, el passar per la Rambla, els bars que estan amb el fil musical, apaguen el fil musical i surten al carrer.
Molt bé, això és una gran proximitat del món, diguéssim,
exacte,
del turisme, de la consumició, un dia com Divendres Sant, de respecte també, no?
Sí.
A banda de l'adhesió personal que puguin tenir els mateixos treballadors.
Sí, és maco veure-ho, eh?
Doncs, i tant. Anem per parts. Diumenge de Rams i sobretot dijous i Divendres Sant, què ens recomanaria, sobretot a Barcelona?
Diumenge de Rams, la processó de la Borreta, que l'organitza l'Hermandat de Nuestro Padre Jesús de Gran Poder i de l'Esperanza Macarena. Surt a les 10 del matí de la seva seu canònica, la parròquia de Sant Agustí. Va, doncs, a l'hospital, Rambla, dona una volta pel barri gòtic i torna una altra vegada allà. I a la plaça es fa la benedicció, perquè hi ha tanta gent que dintre no s'hi cap.
No, i tant. Com es fa en moltes parròquies de Catalunya, la benedicció a fora.
Doncs a continuació s'entra i es fa la Santa Missa.
Molt bé.
Això per començar. També hi ha Hospitalet, totes les confraries tenen la processó de la Borreta.
Sí,
Hospitalet, Badia del Vallès, Mataró, bueno...
És una escenificació de Jesús entrant a Jerusalem sobre una borriquita.
Exactament, que és un exemple d'humilitat. O sigui, ell va entrar amb una borreta, és un exemple per nosaltres.
Un rei que no entra amb una carrossa, sinó humil.
No tenia tro, o sigui, ni or ni plata. Simplement, doncs, estava carregat d'amor i va entrar a Jerusalem, no?
Doncs animem els que ens escolten a buscar la seva processó més propera. A Barcelona és aquesta, a la plaça de Sant Agustí, sortida de la parròquia de Sant Agustí a les 10 del matí.
Al matí.
Diumenge de Rams.
Diumenge de Rams. A la tarda surt la congregació de la Bona Mort, surt de la parròquia de Santa Anna, i també va pel barri gòtic, i acompanyada, o sigui, hi participa la gent que integra l'Hospital de Campanya, de Santa Anna.
Molt bé. Això és a partir de les 5 de la tarda?
Sí, a les 5:30 de la tarda. Bueno,
dos quarts de sis.
També hi va una associació de gent discapacitada i es vol mostrar doncs, la cara dolorosa de la ciutat i la cara que... O sigui, els cris d'avui en dia. Que la gent vegi que hi ha gent que pateix, que no té casa, que passa enfermetats, i bé, la nostra resposta és col·laborar amb aquesta... No col·laborar, obrir-los la casa.
Sí, exacte. O sigui, aquí es veu també el vincle entre pietat popular i caritat.
Sí.
Com que tenim molt poc temps, anem ràpidament a dijous i divendres sant, especialment divendres sant, ja ho ha comentat vostè abans, i aquesta processó on moltes germandats i confraries es fan presents amb els seus passos. No?
Exacte.
Divendres a la tarda.
Sí. Llavors, dijous sant es fa aquí a Barcelona el Via Crucis de l'Arxiconfraria de la Puríssima Sang del Pi, que després de molts anys s'ha tornat a treure al carrer.
Molt
és
bé.
Una arxiconfraria fundada el 1547, però va deixar d'actuar uns quants anys i ara s'ha tornat a treure el Via Crucis.
A quina hora es fa? El dijous sant?
A les 9 del vespre.
A les 9 del vespre.
De la parròquia del Pi i dona també una volta pel barri gòtic. I torna
al Pi.
A les 11 es recull una altra vegada.
Una altra vegada, molt bé.
I llavors, divendres sant, doncs ja, clar, a cada confraria té el seu culte, no solament a Barcelona, a tot el nostre àmbit hi ha, o sigui, estaríem parlant 24 hores o més
segur.
De totes. Però aquí a Barcelona, concretament, surt la Germandat de la Macarena, de Sant Agustí a les 5 de la tarda. I llavors es dirigeix cap al Pla de la Seu.
Uh-huh.
Llavors la Germandat de les Angústies surt de la parròquia de Sant Jaume i també es dirigeix cap a la seu de la catedral.
I justament en acabar l'acte litúrgic de la Passió surten els participants, també l'arcabisbe de Barcelona.
Sí, ens espera. L'arcabisbe de Barcelona està al peu de les escales esperant l'arribada de les dues processons.
Doncs moltes gràcies per aquest tast de les processons de Setmana Santa. Invitem la gent a informar-se. Gràcies, Teresa Maria Comelles, prohom primera de la Confraria de Sant Marc i també vicepresidenta del Consell de Germandats i Confraries de Barcelona. Que vagi molt bé la Setmana Santa i bona Pasqua també. I bona Pasqua també a qui ara Curti, arquitecte que ens ha acompanyat. Que vagi
moltes
molt bé.
Gràcies.
Molt bé.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Hosana és el tema que us proposem avui, interpretat pel grup Worship.cat i ens invita a viure el diumenge de Rams amb desig d'aclamar el Senyor, el Rei de la Glòria. I breument algunes notícies més que compartim amb vosaltres. El bisbe de Solsona, Francesc Conesa, va celebrar diumenge passat una missa per demanar la pluja al santuari de la Mare Déu dels Torrents, al municipi de l'Espunyola, a la comarca del Berguedà, davant d'uns 200 participants. El bisbe va demanar als creients que no s'adrecin a Déu per buscar que faci un acte de màgia, per dir-ho així, perquè això seria temptar-lo, sinó que demanar-li ajuda per cobrir unes necessitats humanes i materials, també. També és notícia que Jordi Vilà Font va ser elegit dissabte passat nou provincial de l'Escola Pia de Catalunya. Substitueix Eduard Pini, que havia ocupat el càrrec els últims 8 anys. I més de 15.500 persones van participar diumenge passat en la caminada solidària Magic Line, organitzada per l'obra social Sant Joan de Déu, amb una recaptació de més de 400.000 euros per les obres socials de Sant Joan de Déu. I finalment destaquem que el concert de Rams a Montserrat se celebrarà aquest diumenge a la Basílica de Santa Maria a partir de les 9 de la nit amb la coral Sant Jordi, que interpretarà la petita missa solemne de Rossini. Fins aquí el Mirall, gràcies per la vostra companyia. Divendres vinent, que és Divendres Sant, no hi serem nosaltres perquè hi ha programació especial a la cadena COPE. Tornarem ja en l'octava de Pasqua d'aquí a dos divendres. Que gaudiu de la Setmana Santa i, sobretot, joiosa Pasqua. Us esperem d'aquí dues setmanes a dos quarts de dues al 783 de l'Ona Mitja, COPE Catalunya. Adéu-siau.